Radio Sabadell Radio Donem veu al teu futur. Radio Lab. Sabadell Radio Lab. Donem veu al teu futur. Sabadell. Radio Lab. Sabadell. Sabadell Radio Lab. Donem veu al teu futur. Sabadell Radio Lab. Donem veu al teu futur.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Buenas tardes a todos.
Bona tarda.
Benvinguts una setmana més al Xarxa Mèdia Info.
El programa de Sabadell Radio Lab que et porta tota l'actualitat laboral i formativa que té Sabadell.
¿Queréis que nos presentemos?
Endavant.
L'equip del Xarxa Mèdia Info està format per
Ezequiel Puertas, el crític despistat.
Mireia Martín, la que parla callada.
Marc Borda, l'optimista incomprès.
Olga Camacho, curiosa de tot i de res.
I a la coordinació i mirada pel microscopi, Elòdia Quesada.
Xarxa Mèdia Info.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
I controlant tot el que passa a l'estudi, els nostres companys de la Casa d'Oficis de Disseny i Producció Multimèdia, Antonio i Jordi.
Hoy traemos un programa cargadito, así que Mireia, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Doncs avui porto el tercer i últim capítol de Salut Mental a la feina. Parlarem de l'estigma que genera.
Experiències ens visitaran l'Àlex, que és docent de la Casa d'Oficis, i la Cristina Pi, que és tècnica d'ocupació. I tu què ens portes, Ezequiel?
Jo us hablaré de InnoRocket, un programa d'acceleració d'empreses.
I a l'Informati Format parlarem amb els participants dels programes de formació i inserció, els PFIs de Cal Molins.
I recordar-vos que podeu ampliar la informació que us donem a través de les nostres xarxes socials.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter, amb els noms de Xarxa Media Team i SBD Radio Lab.
Y si por lo que sea no podéis escucharnos, recordad que tenéis todos los programas colgados en iVoox.com. Lo podéis encontrar buscando el nombre de Xarxa Mèdia Info. Ahora sí, empezamos.
Xarxa Mèdia Info.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Futur. Futur.
Treball.
Treball.
Idees per trobar feina.
Per trobar feina. Per trobar feina.
Avui us presento l'últim tema relacionat amb la salut mental.
Ei, Mireia, ens podries fer un petit recordatori del que hem parlat fins ara, no?
I tant. Primer vam parlar amb la Laura Jordán sobre la salut mental al lloc de treball i ens va donar alguns consells tant pels treballadors com per les empreses. En el segon programa vam parlar amb la Victòria Bafallull i ens va aclarir tots els dubtes que teníem sobre la salut mental a l'hora de cercar feina. I per últim, avui parlarem amb l'Ivan Lucio sobre l'estigma en la salut mental en l'empresa i la feina que fa amb els usuaris i les empreses.
Home, al final t'ha quedat un tema molt complet, aquest de la salut mental.
Sí, podríem estar amb molts programes parlant sobre aquest tema, ja que és molt extens, però crec que ens han fet un molt bon resum els entrevistats d'aquests últims programes.
Doncs presentem el hashtag de la setmana i comencem, Mireia?
Som-hi!
El hashtag de la setmana.
Hashtag.
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 Hashtag. Hashtag.
I el hashtag de la setmana és Salut Mental. I un cop presentat el hashtag, avui tenim aquí a l'Ivan Lucio. L'Ivan és prospector del Servei d'Inserció Laboral de Persones en Tractament de la Salut Mental al Vapor Llong. Bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda.
Primer de tot, explica'ns quina és la teva missió.
Bueno, jo sóc prospector laboral d'un servei d'inserció laboral de persones en tractament de salut mental, aquí a l'Ajuntament de Sabadell, dins del Vapor Llong.
I en poques paraules, exactament, l'estigma dins de la salut mental què és?
Doncs mira, jo diria que l'estigma fa referència al patiment que tenen les persones amb problemes de salut mental, fruit del que seria el rebuig i la marginació social que tenen pel fet de tenir el trastorn.
Perquè quin seria el perfil dels usuaris amb els que treballeu?
Bueno, doncs qualsevol persona podria tenir un problema de salut mental. De fet, les últimes dades indiquen que una de cada quatre persones pot patir una malaltia d'aquest tipus durant la seva vida. Però sí que és cert que doncs, en el nostre servei tindríem un perfil prototípic que seria el d'un home entre 36 i 45 anys, amb un nivell d'estudis elemental i, evidentment, doncs, que no està treballant. Aquest seria el perfil prototípic, podríem dir, del que és el nostre servei.
I quina és la feina que fas amb aquests usuaris que venen al Vapor Llong? Perquè suposo que cada usuari té té una necessitat diferent segons la situació.
Sí, és cert. A veure, us emmarco una miqueta en general que fem dins d'un servei com el nostre. Quan arriba una persona al servei, evidentment està en situació de recerca de feina, llavors nosaltres en primer lloc realitzem una avaluació del que seria el seu grau d'ocupabilitat, que serà el que ens definirà en quina situació està aquesta persona i quines mancances té. Llavors, a partir d'aquí definirem el que seria un itinerari personal d'actuació, a través del qual podrà començar des del que seria la fase 1, podríem dir, que és la del prelaboral, adquirint una sèrie d'hàbits laborals i també personals a l'hora de situar-se en un entorn així laboral. Si ja té això, passaria una fase 2, que seria la de rebre assessorament a l'hora de definir el seu objectiu professional d'una manera més acurada, també rebre accions d'informació o d'assessorament per realitzar el que seria el procés de recerca de feina, i un cop rep el que serien aquestes accions d'orientació o assessorament, ja passem al que serien les darreres fases, que serien aquelles que tenen a veure amb les empreses, amb el contacte amb empreses, i aquí és on marco jo el que és la meva feina en si. La meva feina consisteix en anar a parlar amb empreses per intentar captar oportunitats laborals pels nostres usuaris, ja sigui a nivell de pràctiques, que sí que ajuden moltíssim en el desenvolupament professional dels nostres usuaris, o a nivell d'ofertes de feina.
I què passa quan aneu a presentar el vostre servei a les empreses?
Bueno, quan comencem a parlar del que seria la inserció de les persones del col·lectiu en el que treballem, la resposta sempre és molt educada, molt respectuosa. Al final parlem amb persones, no? L'empresari de torn que tinc enfront, el que seria el meu interlocutor és una persona, i clar, és sensible, no?, al que serien aquests problemes. El que passa és que en la gran majoria dels casos no hi ha possibilitats per poder col·laborar.
I quin és el perfil de les empreses que contracten més usuaris, més gent?
Nosaltres tenim definit un target d'empresa que d'alguna manera rebria millor el nostre missatge, que té entre uns 40 i 50 treballadors, estaria a punt d'haver de complir amb el que és la Llei General de Discapacitat, que obliga a aquelles empreses que superin els 50 treballadors en plantilla a tenir un 2% del seu personal amb certificat de discapacitat, que sí que, evidentment, fruit d'aquesta necessitat extrínseca, no?, que seria haver de complir amb la llei, sí que és veritat que aquestes empreses sí que ens truquen i ens demanen informació i, podem parlar el que seria el nostre servei.
I quins són els trets més diferenciats que fa que sigui difícil la contractació d'aquests usuaris?
Aquí hauríem de tornar a fer referència al que és l'estigma. Aquesta imatge que podem tenir de les persones amb aquest tipus de malaltia. I jo crec que un altre factor que es deriva d'això podria ser el gran desconeixement que hi ha, no?, en relació als tipus de malaltia, a les conseqüències que té la malaltia en el que seria l'execució de les coses que fem en el nostre dia, etc etc.
Tant les empreses com els usuaris tenen unes necessitats diferents. També suposa un problema a l'hora de tenir èxit en la contractació dels usuaris?
Suposa un problema, sí que és veritat, sempre i quan no es pugui solucionar. Però nosaltres intentem poder solucionar aquestes diferències i tenim eines per fer-ho. Us poso un exemple molt ràpid. Potser ens demanen una persona que tingui experiència treballant en una fàbrica d'automoció. Vale. En aquell moment és molt possible que no tinguem cap usuari que tingui experiència precisa en el que seria aquest lloc de feina, però sí que potser hagin pogut treballar en altres tipus de fàbriques. Vale. Llavors, el que intentem fer és parlar a l'empresa i traduir les necessitats que ella ens ha demanat parlant de competències professionals i explicant que la persona que presentem, encara que no té aquesta experiència específica treballant en aquest cas que us comentava en una indústria automobilística, sí que ha treballat en altres empreses que sí que l'han facilitat l'assoliment d'una sèrie de competències professionals que són les que en definitiva aquesta empresa necessita.
Ivan, ens podries dir quin és el percentatge d'èxit en la contractació dels usuaris?
Lamento no tenir dades exactes en relació al que em demanes, però sí que us podria dir que l'any passat, el 2017, vam tenir prop d'un 50% d'ofertes cobertes dins del que seria el nostre servei. Sí que serien, en general, ofertes que ens demanaven perfils amb certificat de discapacitat o perfils del nostre servei.
I ja per acabar, quina és la teva opinió sobre la inserció laboral d'aquests usuaris?
Doncs mira, Mireia, com a prospector amb pràcticament 12 anys d'experiència i a més amb experiència treballant amb diferents col·lectius de persones amb dificultats, jo crec que des del meu punt de vista estaríem parlant d'un dels col·lectius més difícils d'inserir al món laboral, si no és que és el més difícil. I això, pues, com parlàvem abans de l'estigma, doncs considero que sí que és veritat que aquí l'estigma podria tenir molt a veure. Poc a poc hem de treballar i hem d'intentar trencar aquest estigma, perquè sí que és cert pues, que aquest tipus de persones tenen les mateixes competències que podem tenir qualsevol de nosaltres.
Bé, Ivan, molt interessant. Moltes gràcies per venir a explicar-nos la feina que feu amb els usuaris que venen al Vapor Llong.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. I sí que deixa'm, sisplau, que doncs, comuniqui que si hi ha algun empresari, si hi ha algun empresari, alguna persona que tingui alguna empresa o que estigui en disposició de contractar alguna persona, doncs vol rebre més informació del que seria el nostre servei, que, sisplau, truqui al Vapor Llong al número de telèfon 93-745-3161 i que demani per mi, que sóc Ivan Lucio.
Molt bé, que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu.
Recordeu mirar les nostres xarxes socials perquè en acabar el programa penjarem un vídeo sobre l'estigma en la salut mental.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter, amb els noms de Xarxa Media Team i SBD Radiolab.
Informa't, 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 informa't.
¿Qué portes avui, Marc?
Avui, Mireia, parlarem dels PFIs.
¿Te refieres a los programas de formación e inserción laboral?
Sí, però com que ja vam parlar i vam explicar força què eren, per avui he pensat que seria millor escoltar un dels participants que han passat per aquest pla.
I els hi farem una entrevista?
Doncs de moment els escoltarem. Aquesta setmana he anat a parlar amb l'Héctor Plaza, un dels participants del PFI de l'any 2005-2006, i li hem preguntat sobre la seva història, el passat, el present i el futur. El voleu escoltar?
Bueno, no nos vas a dar más opción, así que...
Antonio, púnxala.
Yo soy Héctor y quería contaros mi paso por el PFI de hostelería, en este caso, para que entremos un poco en el papel. Yo de jovencito, con 16 años, bueno, no sacaba muy buenas notas en el colegio, sufrí una pérdida familiar y, bueno, mi infancia fue un poquito diferente a la de los demás. Entonces, como comento, pues no sacaba buenas notas en el colegio, pero sí que tenía claro que me gustaba cocinar. Yo con 16 años ya hacía mis paellas, hacía mis cositas. Decidí hacer el curso porque, claro, no es lo mismo cocinar en casa que estar cocinando todo el día, ¿no? Que trabajar cocinando. Y el curso me dio la oportunidad de saber si realmente la cocina era mi pasión o no. Realicé este curso, conocí a maravillosas personas, fui a Italia a hacer prácticas de cocina con 20 chicos más de toda Cataluña. Fue la mejor experiencia sin duda de mi vida. Estuvimos en Torino, lo recuerdo, y nos pagaron el viaje, la estancia, y estuvimos haciendo prácticas, aprendimos mucho de la cocina italiana, conocí a maravillosas personas. Cuando ya terminé el curso me di cuenta que quería seguir adelante. Al salir de aquí estuvimos haciendo prácticas en mi caso en Restaurant Sao de Sabadell con grandes chefs. Aprendí muchísimo, trabajé duro. Al cabo de 3 años terminé como segundo de cocina en este restaurante. También estudiamos para hacer la prueba de acceso a grado medio porque quería seguir formándome. Quería ir a una escuela de pago, hacer un ciclo medio de cocina. Hicimos la prueba, la aprobamos, todos los que fuimos. Y Alex, Ángel y yo aprobamos y nos fuimos a la Lluviat, que es una escuela de hostelería muy buena. Y aquí hicimos nuestro ciclo medio. Después de esto, pues personalmente yo estuve en 2 restaurantes. Salían en la guía Michelin los 2. Con esfuerzo, sacrificio, ilusión y ganas se puede conseguir todo. Y mi vida a día de hoy ha cambiado muchísimo porque tengo pasión por la cocina y de alguna manera formé un futuro, porque de no tener nada, estar sin rumbo, sin saber a dónde ir, pues encarrilé una profesión que por suerte se me ha dado bien, me he ganado bien la vida. Ha sido duro, he trabajado muchísimo también porque la hostelería, bueno, es muy dura, se trabajan muchas horas, días festivos, hay que sacrificar no ver a la familia, etcétera, etcétera, pero bueno, nunca me ha faltado trabajo y esto es en lo que ha cambiado mi vida. 13 años de cocina porque, bueno, para pagarme la escuela, la Lluviat, también tenía que trabajar porque era una escuela privada. Pero bueno, aprendí muchísimo, muchísimo, grandes profesores, mucha disciplina. Y a día de hoy, pues hace un mes y medio he cambiado de oficio y a día de hoy pues soy policía local.
¿Y tú, Ezequiel, qué feies als 17 anys?
Pues creo que todavía andaba por bachillerato.
Jo he quedat al·lucinada amb l'Héctor.
A mi també, m'ha semblat una història molt interessant.
I aquest ha sigut només un dels casos que hem trobat. Hi ha un munt de gent que gràcies als PFIs ha trobat un nou camí laboral o, com el cas de l'Héctor, li ha obert les portes per seguir formant-se en allò que l'apassionava.
I si voleu més informació sobre programes de formació i inserció laboral, passeu per Cal Molins, carrer dels Calders, número 32. Nosaltres ara continuem en Swinging Together, de L and the Pocket Bells.
We should be swinging together, you and me. We should be swinging together, you and me.
Oh, come on, give us a beat. You are the only one for me, and I know you'll take me to the places that I wanna go. So let's go. Wrap your arms around me.
me and hold me tight now. Don't ever let me go, else you're in for a fright now.
I wanna dance with you, you, you.
Feel the rhythm now.
We should be swinging together, you and me.
All night holding hands and moving our feet.
We should be swinging together, you and me.
Let yourself go and get on down to the beat.
All night, all day. Come on, baby, turn up the heat.
You make me feel light as a feather, you know, you know. Our feet could step in time forever like so. So let's go, here we go.
Move your body closer and get into the groove now. See how well we fit together, oh so smooth now.
Yourself go and get on down to the beat.
All night, all day. Come on, baby, turn up the heat. All night, all day. Come on, baby, turn up the heat.
Let's break it on down. Ooh, break it on down.
Boom, 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 ba 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 ba.
Swing me, baby. Swing me, honey. Take it low, get ready, boy, 'cause here we go.
Move your body closer and get into the groove now. See how well we fit together, oh so smooth now.
Xarxa Mèdia Info.
Al voltant de Sabadell.
Experiències.
Experiències de vida. Experiències.
Experiències de vida.
Experiències de vida.
Esteu preparats per saber més de formació?
Olga, l'informat i format ja s'ha acabat.
Però no tenim una entrevista.
Sí, és que els entrevistats avui ens explicaran coses sobre la formació de treball i empresa.
Ah, d'acord, així sí.
Doncs donem la benvinguda als nostres convidats, Àlex i Cristina, que avui han vingut a parlar amb nosaltres sobre la formació compensatòria. Benvinguts!
Hola, bona tarda.
Hola, gràcies.
Bona tarda.
Però abans de començar l'entrevista, deixeu-me posar els nostres oients en antecedents. L'Àlex Fernández és llicenciat d'Història i té el màster de formació. Actualment treballa com a docent d'Educació Compensatòria a Vaporllong. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
I la Cristina és llicenciada de Ciències Polítiques. Ha sigut també docent com l'Àlex a Vaporllong, però ara treballa com a tècnica del programa de treball i formació. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com vau arribar a treballar a empresa? Àlex?
Bé, jo vaig arribar arran d'enterar-me que pels beneficiaris de garantia juvenil hi havia l'oportunitat de treballar al Vaporllong i vaig inscriure'm. Aleshores, pues res, es va fer una xerrada i vaig tenir la sort de ser un dels seleccionats.
També per treballar com a docent.
Per treballar com a docent.
I tu, Cristina?
Jo també exactament igual. Vaig veure l'oferta tècnica d'ocupació, que era el meu objectiu laboral en aquell moment, i em vaig apuntar i vaig començar al mateix moment. Al novembre del 2016 vam començar.
I en què consisteixen els vostres llocs de treball, Cristina?
Jo actualment, al principi sí que quan vaig començar com a garantia juvenil, vaig estar fent formació compensatòria, habilitats socials, en concret amb els joves, de cases d'ofici. Ara mateix estic fent de tècnica de seguiment de treball i formació, que és un programa també del Departament d'Ocupació, i es tracta d'un programa on els participants tant fan una fase formativa com una fase de feina, de treball, de plans d'ocupació, i nosaltres fem el seguiment. Les tècniques estem pues, fent el seguiment de que les persones adquireixin els hàbits laborals, que vinguin a la feina pues, amb les condicions que pertoquen, i també els ajudem al final de tot amb tècniques de recerca de feina. Fem una formació de 10 hores i els ajudem a fer el currículum i a que puguin després inserir-se al mercat ordinari, diguéssim.